Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Air Europa ha tancat l'acord amb Turkish Airlines, que entra dins el seu capital amb una participació del 26%. L'empresa turca hi inverteix 300 milions d'euros, cosa que permetrà a la companyia amb seu a Mallorca, propietat de la família Hidalgo, cancel·lar el préstec que va rebre del govern espanyol durant la pandèmia. Segons un comunicat emès aquesta matinada per Air Europa, l'operació valora la companyia en prop de 1.175 milions d'euros. És dijous, dia 6 de novembre. S'ha sabut que per primera vegada d'ençà de la pandèmia, l'agost passat va davallar la pressió humana de les Balears si ho comparam amb el mateix mes del 2024.
Segons l'Ibestat, la quantitat total de persones entre turistes i residents va arribar a una mitjana diària de 2.005.000 persones. És un 0,5% manco que el 2024. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, considera que l'estratègia de contenció turística funciona. Són declaracions al World Travel Market de Londres.
Tres mesos consecutius que la pressió de muntes nostre al territori disminueix respecte a l'any anterior. Per tant, aquest missatge de contenció, i no tan sols el missatge de contenció, sinó la feina destinada a la contenció està donant resultats.
Això sí, la davallada, sobretot pel descens d'Eivissa, a Mallorca i Formentera, la pressió humana puja i a Menorca es manté gairebé igual.
I d'aquí a unes hores sabrem si s'ha d'anul·lar el judici contra els tres acusats de la mort d'un bebè abandonat a un contenidor de Porto Cristo.
La jutgessa convocarà el jurat popular i els anunciarà si continua o no la vista oral. Fa una setmana que es va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si uns dels peris de la defensa estava titulat en medicina.
El Senat aprova la llei de mobilitat sostenible. És una primera passa per garantir que l'any que ve es mantengui la gratuïtat del transport públic a les Balears.
El text inclou una esmena del PP en aquest sentit. La setmana que ve, el Congrés dels Diputats haurà de votar el text.
Gairebé una quarta part dels estudiants de secundària de les Balears ha provat el tabac qualque vegada a la vida.
Són dos punts menys que la mitjana espanyola, on ha baixat en mínims històrics el consum d'aquesta substància. Segons el Ministeri de Sanitat, a les Illes, actualment fumen un 12% dels enquestats, una xifra també per sota de la mitjana estatal.
I un dia més es notícia el judici contra el fiscal general Álvaro García Ortiz per revelació de secrets. L'exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, nega que fos ell qui filtrés el correu electrònic investigat.
Per la seva banda, tres periodistes han afirmat que varen tenir accés al correu abans que el fiscal general s'investiga com va arribar als mitjans el mail enviat per l'advocat de l'empresari Alberto González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, en què s'oferia admetre delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia.
I en els esports, en futbol sala, el rival de l'Illes Balears Palma Futsal a la Copa Intercontinental ja ha entrenat a Sant Moix. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma cercarà demà el seu tercer Mundial de Clubs. Per aconseguir-ho, haurà de superar el Peñarol uruguaià, que ahir ja va provar la pista del Palau d'Esports de Sant Moix, on demà jugarà la final de la Copa Intercontinental. Avui continuaran els actes. D'altra banda, en futbol, el Mallorca va fer ahir la tradicional fotografia oficial de l'equip. El club ha triat un escenari de l'illa en significat i enguany ha estat el Moll Gran de Sant Elm amb motiu del 30 aniversari del Parc Natural de la Dragonera. Allà, Alfonso Díaz va reforçar el tècnic Iago Barrasate, independentment del resultat d'aquest diumenge. D'altra banda, l'Audi Eivissa va imposar per 2-1 a la selecció balear, un partit solidari pels afectats de la Dana a Eivissa. A la Champions, Bruges 3, Barça 3, Newcastle 2, Atlètic Club de Bilbao 0, Pafos 1, Villarreal 0, en bàsquet, segona posició, Baybé 3, Curro Segura, és una de les prioritats del Palmer Bàsquet per ser el substitut de Marco Justo, i en handbol, el Club Eivissa va quedar eliminat a la primera ronda de la Copa del Rei després de perdre contra el Sant Pablo Burgos per 29-32.
I pel que fa al temps, avui s'activen els avisos grocs per pluja a tot el territori de les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Ara mateix tenim el pas d'un front que farà que tinguem un dematí bastant plujós arreu de les illes. De fet, hores d'ara ja ha començat a precipitar en el cas de les Pitiuses i amb el pas de les hores també ho farà entre Menorca i Mallorca. Això sí, aquest front passarà ràpid i això farà que a partir del migdia aquestes pluges aturin per complet i, de fet, el sol agafarà el protagonisme. Això sí, a darreres hores de la jornada podrien repetir-se aquestes precipitacions entre el nord de Mallorca i també cap a Menorca. També hem de destacar el panorama quant al vent. Aquest bufarà de ponent i ho farà moderat i fins i tot en qualque cop fort. Això complicarà bastant el panorama marítim a la costa exposada, on predominarà la forta maror. I a tot això li haurem de sumar una davallada en la temperatura màxima, una baixada que no serà molt pronunciada, però que continuarà en vista els dies següents. Ara mateix tenim a Mallorca 15 graus a Lloret, 18 a Palma i 20 a Santanyí. A Menorca, 18 graus a Cala Morell i 20 a Mahó. I a les Pitiuses, 19 graus a Eivissa i 20 a Sant Antoni.
Són les 7 i 5 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Gairebé dos mesos després que Air Europa i Turkish Airlines tancaren al setembre un acord inicial pel qual la companyia de la família Hidalgo, amb seu a Mallorca, acceptava l'oferta d'adquisició de l'aerolínia turca, aquesta matinada hem conegut que s'ha fet efectiu, que Turkish Airlines entra definitivament en el capital amb una participació de prop del 26%. L'aerolínia otomana hi inverteix 300 milions d'euros.
La companyia de la família Hidalgo, que arrossegava problemes de liquiditat des de feia anys, tanca així l'acord amb la companyia turca que li permetrà avançar un any la devolució dels préstecs públics de 475 milions atorgats per la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. A la pràctica, aquesta operació de cancel·lació del crèdit posa fi al finançament públic rebut en temps de pandèmia, una injecció de capital per part de l'Estat que aleshores va permetre preservar l'activitat i també els llocs de feina. Segons informa la companyia fundada per Juan José Hidalgo, consolidar un procés de transformació amb la generació de més de 600 llocs de feina.
Aquest repagament suposa que Air Europa ha abonat a l'Estat més d'un milió 800 milions... d'un milió de... 1.800 milions d'euros, volíem dir, durant els darrers 5 anys en conceptes d'interessos, impostos i taxes aeroportuàries. L'acord és una fita important perquè a partir d'ara reuneix en una sola companyia del sector aeri tres grans actors de l'aviació comercial. IAG, que continuarà ostentant el 20% del capital, i ara la companyia turca i la de la família Hidalgo, que és l'única de capital espanyol. Ja fa anys que la companyia mallorquina Globalian és la matriu, arrossega dificultats.
Si recordem que l'any 2023 va tenir lloc la venda d'Air Europa al grup internacional propietari d'Iberia. Aquesta operació ja va generar molta preocupació aquí a les illes, tant per les conseqüències econòmiques com per les relacionades amb la connectivitat aèria. La companyia de la família Hidalgo va suposar un contrapès a l'explotació en règim de monopoli de determinades aerolínies tant amb la península com amb destinacions europees, però també en els vols interilles.
I continuem parlant de turisme, perquè per primera vegada d'ençà de la pandèmia baixa la pressió humana a les Balears durant el mes d'agost, el de més afluència turística. Segons l'Ibestat, la quantitat total de persones, entre turistes i residents, que hi va de mitjana cada dia, va ser de 2.500.000. És el doble de la població teòrica, del nombre de residents. Però la novetat més destacada enguany és que baixa el nombre de persones. Molt poc, mig punt, però és la primera vegada des del 2020 que davalla.
El govern considera que l'estratègia de contenció turística funciona i que aquestes dades ho demostren. Ho ha destacat el conseller de Turisme, Jaume Bausà, a la Fira Turística de Londres, a la World Travel Market, que aplega aquests dies les autoritats de les Balears.
Tres mesos consecutius que la pressió damunt el nostre territori disminueix respecte a l'any anterior. Per tant, aquest missatge de contenció, i no tan sols el missatge de contenció, sinó la feina destinada a la contenció està donant resultats.
La dada baixa per mort d'Eivissa en què, si ho comparam amb l'any passat, cau un 4,5% perquè Menorca s'ha pràcticament mantingut amb una lleugeríssima baixada que no arriba al 0,1. I a Formentera i Mallorca continua pujant i amb alguns nous rècords. El dia de més pressió d'enguany ha estat el 6 d'agost, quan es va arribar als 2.062.000 persones, també un 0,6% per davall del rècord històric de 2024, quan van conviure a les illes fins a 10.000 persones més.
El catedràtic emèrit de Geografia Humana a la UIB, Pere Salvà, apunta que aquesta petita davallada en l'arribada de turistes s'ha de comparar amb dades de l'any que ve per determinar si és estructural o circumstancial. Això sí, associa aquesta reducció a les recessions de l'economia anglesa i alemanya.
Qui han disminuït és, diríem, aquest sector més baix del turisme, el turisme de menys recursos econòmics, i correspon concretament en aquestes dues nacionalitats que s'enduen un percentatge major de totes les vengudes aquí.
Pel professor de Geografia de l'UIB, Ivan Murray, el 2024 i 2025 són dos anys molt semblants, però considera que s'ha arribat al màxim de capacitat que tenen les illes per poder aguantar tanta afluència, i els màxims que típicament es produïen al mes d'agost s'allarguen durant més temps.
Sobretot a Mallorca i a Eivissa, el que sí que és curiós és el fet de que el pic se va, podríem dir, si parlàssim d'un gran cim, el cim se va com esclafant, que ha fet pujades molt importants també a les puntes d'estiu, juliol i agost. No és que s'esclafi i s'escampi cap a la resta de l'any, tot el contrari, és a dir, s'estem per amunt i, a més, s'amplia per el costat.
Considera que hi ha dos models a les Balears, el de Formentera i Menorca, que encara han grans pics a l'estiu. A Eivissa i Mallorca, en canvi, amb les gràfiques a la mà, són el gran exemple de temporades turístiques allargades per davant i per darrere. Es considera que el mercat britànic és un dels que es contreu, i precisament els turoperadors del Regne Unit vaticinen que la pròxima temporada alta serà complicada a les Balears. Algunes empreses han advertit durant la fira turística de Londres, la World Travel Market, de diverses circumstàncies que dificultaran l'arribada de turistes britànics. El director executiu de Jet 2 Tours, Steve Happy.
It's going to be a tough year, a very tough year.
Serà un any dur, molt dur. Tenim una pujada d'impostos al Regne Unit, un increment del costos a les Balears, un augment del cost de la sostenibilitat, les taxes d'AENA i un creixement del moviment antiturisme, així que serà dur.
It's going to be tough.
El sector està molt pendent de l'evolució del mercat britànic i també de l'alemany, els dos principals que passen per una situació econòmica complicada. Els hotelers de Mallorca han avançat que el mes de febrer de l'any que ve el 40% dels hotels de l'illa ja estaran oberts i un 70% al març.
També han pronosticat l'obertura de nous mercats amb la connectivitat per primera vegada l'any que ve de les illes amb el Canadà i Abu Dhabi als Emirats Àrabs Units, la porta d'entrada dels turistes asiàtics a les Balears. Així ho ha explicat a Londres el president de l'Associació Hotelera de Mallorca, Javier Vic.
Ens estan convertint en una destinació global, no? Jo crec que aquesta connectivitat que nosaltres tenim transoceànica ens està dient que hi ha unes possibilitats de tenir turistes de major valor i continuar fent feina, el que nosaltres deim, valor i no volumen.
A més de diversificar mercats, Vic creu que s'ha d'apostar per atreure turisme els mesos de l'any manco demandats, com som gener, febrer i març. De fet, enguany ja s'ha incrementat un 61% el nombre de turistes durant el primer trimestre.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
D'aquí a unes hores s'espera que se sabi si es reprèn o s'anul·la el judici contra els tres acusats per la mort d'una nounada que presumptament van abandonar a un contenidor de Porto Cristo el 2023. La jutgessa convocarà el jurat popular i els anunciarà si continua o no la vista oral.
Fa una setmana que es va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està titulat en medicina. El tribunal ha pogut comprovar la documentació portada per les parts. La fiscalia reclama a la mare de la nounada i el seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat la menor en un contenidor. La germana de la mare s'enfronta a una multa pel delicte d'omissió del deure de socors. Les defenses, en canvi, consideren que l'infant va néixer mort i que, per tant, no són responsables del delicte d'assassinat.
I l'empresa propietària de la granja de Llucmajor, Avícola Sant Perot, no consta que hagi recorregut la declaració d'impacte ambiental desfavorable per l'exercici de la seva activitat amb 135.000 gallines.
Ho ha confirmat el conseller de Territori, Habitatge i Mobilitat durant la seva compareixença en la Comissió d'Ordenació Territorial a petició del grup socialista. El PSIP-PSOE ha demanat per què continua oberta la granja de set cisternes. El conseller José Luis Mateo ha recordat que, d'acord amb la resolució del govern al mes d'agost, la propietat té fins a finals d'any per complir el pla de desescalada i reduir les dimensions d'explotació a un màxim de 40.000 aus.
Contaba con una autorización con ese máximo de 40.000 gallinas. Y es cierto que de acuerdo con ese plan de desescalada, si cumple con ese plan de desescalada, cuya fecha límite está marcado para diciembre de 2025, pues podrá continuar desarrollando su actividad.
I els bombers de Mallorca varen extingir ahir l'incendi declarat a un habitatge de Porto Colom a causa de l'explosió d'una bombona de butà. Els veïns van haver de sortir de l'immoble. Alguns ho van fer a l'exterior i d'altres es van haver de refugiar al terrat. Són les 7 i quart. Primera passa per garantir la gratuïtat del transport públic a les Balears per l'any que ve. El Senat ha aprovat la llei de mobilitat sostenible que inclou una esmena del PP en aquest sentit. La setmana que ve, el Congrés dels Diputats haurà de votar el text.
Si la cambra finalment baixa, també dona llum verda, la mesura garantiria que el govern rebi el finançament estatal necessari per cobrir íntegrament el cost del servei i que alhora que el descompte pels usuaris sigui, per tant, del 100%. L'esmena reconeix el fet insular tant a les Balears com a les Canàries. La llei ja va suposar en el seu moment una primera votació al Senat amb els vots en contra, això sí, del Partit Popular, de Vox, d'UPN, i l'abstenció de Podem. El Senat, Vox, va intentar vetar-la, però el Partit Popular amb majoria, ha introduït ara les esmenes i l'ha retornada al Congrés per l'aprovació definitiva.
El Ministeri de Joventut i Infància ha convocat a les comunitats autònomes demà per una nova conferència sectorial sobre menors migrants no acompanyats.
Serà la primera després que el 17 de juliol gairebé totes les comunitats autònomes governades pel PP plantassin. La ministra va ser en senyal de protesta per la reubicació dels infants i adolescents des de les Canàries que el Partit Popular rebutja.
I el Consell de Menorca ha començat els tràmits per demanar la repatriació dels dos menors que van ser abandonats a Menorca fa un mes per les seves famílies. L'arribada per via aèria d'aquests menors també ha motivat una reunió amb la Policia Nacional per coordinar efectius en diferents situacions. Ramiro López.
A principi d'octubre van arribar a l'aeroport de Menorca dos menors acompanyats cada un del seu pare. Són dos casos diferents, però que compartien el modus operandi. El progenitor els va deixar a l'illa i va tornar tot sol al seu país d'origen. El Consell de Menorca es va fer càrrec de la tutela mentre la policia investigava els fets i intentava localitzar les famílies. Ara la institució ha demanat a l'Estat que comenci els tràmits per repatriar-los. Escoltem a Carmen Reinés, consellera de Benestar Social de Menorca.
Aquests menors van venir amb documentació, per tant, és més fàcil tenir la informació de quines són les seves famílies i aquests seran els dos primers casos que nosaltres instarem per començar els tràmits per la seva repatriació. També consideram que pot ser un inici i una passa per seguir també amb el mateix sentit amb els altres menors que han arribat amb altres situacions o amb pastilles.
Precisament per estudiar els protocols davant les diferents vies d'accés de menors no acompanyats, el Consell s'ha reunit amb la Policia Nacional. També s'ha sol·licitat augmentar la vigilància de diferents zones de Maó freqüentades per menors. Un reforç que es va fer al voltant de la Casa de la Infància i que ha tingut un efecte positiu. Escoltem de nou a la consellera de Benestar Social.
Han volgut insistir en que és necessari seguir incrementant aquesta presència i també fer-la extensiu a lo que altres zones, no? Com poden ser l'estació d'autobusos, com pot ser les zones d'esplanada i el skate park.
Per a més endavant, també s'ha programat una nova reunió per abordar els protocols d'arribada de migrants en embarcacions irregulars.
Són les 7 i 18 minuts, gairebé una quarta part. El 25% dels estudiants a les Balears, els estudiants de secundària, ha provat el tabac en qualque ocasió. Són 2 punts manco que la mitjana espanyola, on ha baixat a mínims històrics el consum d'aquesta substància. Segons el Ministeri de Sanitat, a les Illes actualment fumen un 12% dels encastats. D'aquests, gairebé el 50% ha intentat deixar-ho en el darrer any. Així ho indica l'enquesta Estudes 2025, que s'ha elaborat a partir de més de 35.000 entrevistes a estudiants de secundària.
A més, l'enquesta apunta també que el consum de cannabis està en mínims històrics en aquest moment, ja que descendeix un 5,4, un 5,9 punts al percentatge d'adolescents que l'han provat alguna vegada respecte de l'any 2023. Pel que fa a l'alumnat que ha provat cigarrets electrònics, qualque vegada la xifra és d'un 49%, mentre que el percentatge de risc pel seu consum esporàdic puja al 57%, el valor més alt registrat fins ara. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha llançat un missatge d'optimisme.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud más saludables, los más saludables en los últimos 25 años. Por primera vez desde que existen registros, que insisto, se tienen registros desde el año 1994, las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas en consumo en los últimos 30 días desde finales de los años 90.
La ministra també ha destacat que el 75% dels joves fa esport cada setmana i augmenta també la percepció de risc cap al cànnabis i l'alcohol. Un 94% i un 60% consideren que són perjudicials, respectivament.
I Ciutadella descarta fer la reforma i l'ampliació de la residència geriàtrica per fases, com s'havia previst inicialment, perquè poguessin conviure usuaris i obres. Ara els tècnics que treballen en la redacció del projecte definitiu diuen que no és viable. Ezequiel Camarasa.
En aquest context, l'Ajuntament ha proposat la cessió d'un terreny municipal a la Conselleria de Benestar Social, uns terrenys ubicats a prop del dic de Son Blanc, per construir-hi un nou centre residencial on traslladar els 62 residents del geriàtric actual mentre es faci aquesta reforma. Una tasca que no es preveu senzilla, ja que és un edifici antic en el qual no s'hi ha fet cap actuació en els darrers 35 anys i que ara s'ha d'adaptar en termes de climatització, seguretat i normativa. Núria Pons és regidora de Serveis Socials.
Mentre es redacta el projecte bàsic i executiu de la reforma d'aquest geriàtric, es proposa la construcció d'un de nou per després que els usuaris d'aquí es puguin traslladar allà, es puguin fer les obres i després, quan estigui tot finalitzat, tindrem en total 3 geriàtrics de Ciutadella. Això és l'objectiu principal.
Una situació, doncs, que allarga els terminis perquè, tot i que l'Ajuntament espera enllestir el projecte de reforma l'any que ve, no el podrà executar fins que aquest segon geriàtric que ara es proposa sigui una realitat. Mentrestant, les dependències annexes a l'actual centre que la Clínica Joaneda va abandonar a petició del consistori el 2023 per ampliar aquest centre continuen buides i sense ús.
I la Fundació Reina Sofia donarà 20.000 euros a la Federació Espanyola de Banc d'Aliments amb motiu de la gran recollida que està prevista per el cap de setmana que ve, un anunci que ha fet aquest dimecres la mateixa reina durant la seva visita a Eivissa. La donació de 20.000 euros per aquest cap de setmana se suma als més de 600.000 euros que la Fundació ha donat aquest 2025 a la Federació Espanyola del Banc d'Aliments. Gregorio Pérez Calvo és el seu tresorer.
Nosotros llevamos trabajando con su majestad aproximadamente 12, 13 años. Entonces le puedo decir, que le voy a decir cifras, a lo mejor se asustan. Lo directo que hemos recibido de ella puede ser 12 millones de euros o algo así, ¿no? Litros, una barbaridad. Nos dio para financiar un proyecto de transformación de zumo de 50 millones de litros. Y después indirectamente pues pueden ser otros 20 millones de euros. Pero claro, estamos muy agradecidos.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
Música. Són les 7:23. El darrer informe de l'UCO revela converses telefòniques i whatsapps del comissionista Víctor de Aldama, en què parla sobre contractes per vendre proves PCR al govern durant la presidència de Francina Armengol. Ah. Són àudios i missatges que ha publicat Diario de Mallorca.
Dèiem que el comissionista Víctor de Aldama parlava amb el representant de l'empresa Eurofins Megalab, Ignacio Díaz Tapia, per confirmar justament que les Balears acceptaven comprar les proves PCR.
Que me acaba de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana. Y ya han dicho que ok. Yo ahora diré al de Canarias, le voy a llamar para decirle, oye, de Baleares ya ha dicho ok. Para que se ponga en marcha también él, ¿vale?
Després de la junta de portaveus d'aquesta setmana al Parlament, els partits han reaccionat a aquests àudios. El Partit Socialista manifesta absoluta tranquil·litat i zero preocupació, diu. De fet, reclama la presidenta Proens que demani perdó a l'expresidenta Armengol, Marta Puyalto.
Això perquè el portaveu del PSIP, Iago Negueruela, critica que el PP doni credibilitat al presumpte comissionista Víctor de Aldama. Els socialistes defensen que el Tribunal Suprem ha tancat el cas Mascaretes sense imputar cap responsable del govern Armengol.
Creo que la señora Proens puede aprovechar para pedir disculpas públicas, porque ha quedado confirmado que no va a haber ningún tipo de investigación más sobre la situación de Baleares que afecte a la responsabilitat de membres aforats.
El Partit Popular lamenta que els socialistes no donin explicacions i creuen que sortiran noves informacions de la Guàrdia Civil. Marga Duran ha criticat que el govern del pacte obrís la porta a la trama Coldo.
Hauran d'esperar en els nous informes de la UCO. Però el que sí que és cert és que les dues úniques comunitats autònomes que van contractar en la trama va ser Balears primer i després Canàries.
Lluïsa Pestegia, de Més per Mallorca, creu que el Partit Socialista, no el govern Armengol, hauria d'assumir algun tipus de responsabilitat.
Jo no tens percepció ni cap indici de que ningú de les Illes Balears participés de forma activa en cap trama de corrupció. Ara, és vera que una trama de corrupció del Partit Socialista va operar a les Illes Balears, on governava el Partit Socialista.
Vox, per la seva banda, no descarta intentar reobrir la comissió d'investigació del cas Mascaretes al Parlament.
Precisament, Marta, Vox s'ha sumat aquest dimecres a l'Esquerra i la Junta de Portaveus ha votat a favor d'una proposta del PSIP que demana la compareixença urgent del vicepresident Antoni Costa perquè expliqui com van les negociacions per acordar uns nous pressupostos.
Tota l'oposició assegura que les negociacions amb el govern són inexistents. El PSIP acusa Costa de mentir i Vox titlla els populars d'estafa. Són Iago Negueruela i Manuela Cañadas.
Un vicepresidente que dice que está negociando cuando no está negociando y, por tanto, un gobierno que ha hecho de la mentira pues su motor de acción política. Es curioso cómo se dice que hay negociaciones cuando no hay ninguna reunión con nadie. Cómo se utiliza el pleno para decir que se está hablando con Vox y con el PSIP, cuando con el PSIP hubo una reunión y no hubo más contactos.
En estos dos años las tomaduras del pelo del PP son para coger y decir, esto es un paripé. Lo democrático también es que los consejeros comparezcan y que el vicepresidente comparezca para explicar los pactos ocultos o no ocultos que tiene con el Partido Socialista.
Marga Duran del PP defensa el seu posicionament perquè creu que les negociacions discretes són més eficaces per tal d'arribar a un acord.
Era un tema prou important per dut-se en discreció. Hem vist avui com vots que ahir mos retreia que estiguessin disposats a seguir tenint reunions amb el Partit Socialista, doncs avui vots i el Partit Socialista s'han posat d'acord per fer la pinça en contra del Partit Popular.
Els populars no han volgut que aquesta compareixença de Costa es produeixi la setmana que ve i no se celebrarà fins d'aquí a 15 dies.
I ara hem arribat a les 7:28. És el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, pendent avui de la pressió humana i les seves conseqüències.
Sempre amb permís de futbol, s'ha de dir. En tot cas, Diari de Mallorca titula que hi ha un lleuger descens de la pressió humana, dèiem, a les Illes Balears, que és de rècord a Mallorca. Última hora, que també posa la fotografia oficial del Reial Mallorca, és el que diu és que Cort construirà 3 promocions de pisos públics pel seu compte. Precisament, del Digitals, l'Ara Balears parla de les infraestructures essencials que es troben troben a dins zones inundables. En canvi, Mallorca Diario ho fa de ciberseguretat i OK Baleares de política. Acusacions del PSOE, del PP a PSOE i Vox de posar-los traves per no deixar-los governar. Anem a les pitiuses, tornem al tema de l'habitatge. El periòdico Com Última Hora parla de pressió humana, que cau allà un 5,8%, i ho atribueixen a la reducció de l'oferta il·legal d'allotjament. Diario d'Ibiza, per la seva banda, diu que desallotgen un supermercat, precisament, que funcionava com un alberg il·legal. I tancam en aquest cas amb el Menorca, que diu que el Consell dona una empenta al projecte de Menorca talaiòtica.
A la premsa estatal també hi trobam estadístiques i referències a les memòries de Joan Carles de Borbó.
Efectivament, que trobam també a Última Hora, per exemple, a diaris editats aquí. El País obre amb les eleccions de Nova York, però Entès diu que l'exclusió social es duplica i que arriba als 2,5 milions de joves. El Mundo també mostra el balde musulmà de la ciutat, que mai no dorm, i segueix el cas del judici a García Ortiz. Del rei emèrit, el que diu és que el llibre és polèmic. En canvi, l'ABC obre amb ell, amb aquestes memòries a les totes, i destaca una frase que diu el Borbó, que diu que va donar una democràcia als espanyols i que aquesta és la seva herència. La Vanguardia, per la seva banda, defuig d'aquesta qüestió, parla només d'un tema i passa poc, i el dedica al balde de Nova York, que diu que ha ressuscitat els demòcrates.
Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest matí de dijous. Air Europa ha tancat l'acord amb Turkish Airlines, que entrarà dins el seu capital amb una participació del 26%.
L'empresa turca inverteix 300 milions d'euros, cosa que permetrà a la companyia amb seu a Mallorca cancel·lar el préstec que va rebre del govern espanyol durant la pandèmia. Segons un comunicat emès aquesta matinada per Air Europa, l'operació la valora en prop de 1.175 milions d'euros.
Per primera vegada d'ençà de la pandèmia ha davallat l'agost passat la pressió humana a les Balears si ho comparam amb el mateix mes del 2024.
Segons l'Ibestat, la quantitat total de persones entre turistes i residents va arribar a una mitjana diària de 2.500.000 persones. És un 0,5% manco que el 2024. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, considera que l'estratègia de contenció turística funciona. Són declaracions al World Travel Market de Londres.
Tres mesos consecutius que la pressió de muntes nostre al territori disminueix respecte a l'any anterior. Per tant, aquest missatge de contenció, i no tan sols el missatge de contenció, sinó la feina destinada a la contenció està donant resultats.
Això sí, la davallada, sobretot pel descens d'Eivissa, a Mallorca i Formentera, puja la pressió humana i a Menorca es manté gairebé igual.
I d'aquí a unes hores sabrem si s'ha d'anul·lar el judici contra els tres acusats de la mort d'un nadó abandonat a un contenidor de Porto Cristo.
La jutgessa convocarà el jurat popular i els anunciarà si continua o no la vista oral. Fa una setmana que es va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està titulat en medicina.
El Senat ha aprovat la llei de mobilitat sostenible, una primera passa per garantir que l'any que ve es mantengui la gratuïtat del transport públic a les Balears.
El test inclou una esmena del PP en aquest sentit. La setmana que ve el Congrés dels Diputats haurà de votar el test.
I gairebé una quarta part dels estudiants de secundària de les Balears ha provat el tabac qualque vegada a la vida.
Són dos punts menys que la mitjana espanyola, on ha baixat en mínims històrics el consum d'aquesta substància. Segons el Ministeri de Sanitat, a les Illes actualment fumen un 12% dels enquestats, una xifra també que està per sota de la mitjana estatal.
I un dia més es notícia el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets. L'exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, nega que fos ell, que fos García Ortiz, qui filtrés el correu electrònic investigat.
Per la seva banda, tres periodistes han afirmat que varen tenir accés al correu abans que el fiscal general. S'investiga com va arribar als mitjans aquest mail enviat per l'advocat de l'empresari Alberto González Amador, que també és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que s'oferia a admetre delictes fiscals a canvi de pactar amb la Fiscalia.
I en aquesta hora connectam amb la Direcció General de Trànsit perquè sembla que hi ha algunes complicacions a certes carreteres de Mallorca. Marc Riutort, de la DGT, bon dia.
Hola, bon dia. Ara mateix el trànsit es concentra sobretot als accessos de Palma. A l'M20 hi ha circulació lenta en sentit cap a l'aeroport, des de Son Hugo fins a la connexió amb la carretera de Sóller. També un poc de densitat en sentit contrari cap a Andratxa de Tura de Genova. A la carretera de Sóller es mantenen retencions a l'entorn de Son Castelló. L'M30 presenta trànsit lents entre Santa Maria i Binissalem, mentre que a l'M15 hi ha alguns trams lents per Sant Malferit. Per la seva banda, l'M19 manté circulació fluida fins a l'aeroport. Això és tot per ara. Molt bon dia.
I pel que fa al temps, avui s'activen els avisos grocs arreu de les Balears per pluges. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tenim el pas d'un front que farà que al llarg del matí les pluges siguin les protagonistes. De fet, a hores d'ara ja plou de forma moderada entre Eivissa i Formentera i esperant que en les següents hores també acabin sent afectades tant Mallorca com també Menorca. Això sí, tot i que seran pluges moderades, també seran de curta durada. De fet, a les Pitiuses en poc temps deixarà de ploure i esperant que en vista el migdia, primeres hores del capvespre, aquestes pluges aturin arreu i tinguem moltes més ullades de sol. Això sí, ha avançat el capvespre, encara podrien continuar en qualque precipitació a punts de Menorca i també del nord de Mallorca. D'altra banda, el vent bufarà de ponent i ho farà de moderat a fort, i això complicarà bastant el panorama marítim a la costa més exposada a l'oest de cada una de les illes i predominarà la forta maró. I a tot això li haurem de sumar una davallada de la temperatura màxima, una disminució que continuarà al llarg de les següents jornades. Ara mateix tenim a Menorca 19 graus a Llucmassanes, 20 i 20 a Ciutadella. A les Pitiuses, 19 graus a Santa Eulària i 20 a Cala Jondal. I a Mallorca, 16 graus a Alcúdia, 18 a Manacor i 20 al Port de Sóller.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, avui continuaran els actes previs a la final intercontinental entre el Palma Futsal i el Peñarol. Precisament, els uruguaians ja s'entrenaren ahir a Sant Moix. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal cercarà demà el seu tercer Mundial de Clubs i per aconseguir-ho haurà de superar el Peñarol, que ahir ja va provar la pista del Palau d'Esport de Sant Moix, on demà a les 9 del vespre disputarà la gran final de la Copa Intercontinental. Sentim el que ha dit l'entrenador del Mallorquins, Antonio Vadillo, a la prèvia d'aquest partit.
Llegada a una final, no hay favorito. La final es una final. Se intervienen muchísimas cosas. Entonces todo está muy igualado. Ellos tienen el hándicap de que jugamos en nuestra casa, serán o serán, pero les puede faltar un poquito de ritmo ya que llevan dos meses parados.
Demà el Palau d'Esport de Sant Moix estarà ple a la graderia i no només d'aficionat del Palma Futsal, sinó també del Peñarol. Uns 1.000 seguidors del conjunt uruguaià tenen la seva entrada. L'equip visitant no està acostumat. L'esdeveniment d'aquestes dimensions per ell serà ben especial i confien en poder guanyar. Sentim el tècnic del Peñarol, Diego D'Alessandro.
Nuestro país no acostumbramos a tener tanto público, ni a favor ni en contra, así que ver el estadio repleto nos va a hacer muy felices, y sabemos que todo puede pasar, que son 40 minutos para dejar todo.
La final de la Copa Intercontinental la podreu seguir en directe demà a IB3 Ràdio a partir de les 9 del vespre. I pel que fa al futbol, el Real Mallorca va fer ahir la tradicional fotografia oficial d'equip. Enguany ha estat el Moll Gran de Sant Elm, el lloc elegit amb motiu del 30 aniversari del Parc Natural de Sa Dragonera. Allà va parlar el cap de negocis del Real Mallorca, a qui se li va demanar sobre la continuïtat de l'entrenador Jagoba Arrasate si diumenge l'equip perd contra el Getafe. Escoltam Alfonso Díaz.
Vamos a entrenar esta semana y a ver qué pasa en Getafe. No me refiero a que veremos qué pasa con entrenar en Getafe. No equivoquemos la respuesta, que no he dicho eso. Lo que estoy diciendo, no adelantemos si vamos a ganar o perder. Veremos qué pasa en el partido, simplemente. El entrenador es Jagoba y va a seguir siendo entrenador. Siempre se tiene confianza en todos los que estamos. Estamos aquí y hay que sacar esto adelante.
I ja a l'hora baixa va tocar visitar a la penya mallorquinista de Solla, Maras Kumbula, i el futbolista del filial Jordi Porres s'han fet fotografies i han signat autògraf a tots els aficionats. També han acudit el cap de negoci, Alfonso Díaz, i el director de futbol, Pablo Ortells, a un acte on, per cert, no han fet declaracions cap dels assistents. La plantilla mallorquinista continuarà preparant avui de matí a Son Bibiloni el partit contra el Getafe, que recordem es disputarà aquest diumenge a partir de les 6:30 a l'estadi de Son Moix. Per futbol, l'Udei Visser va imposar per 2-1 a la selecció balear en el partit solidari per recaptar fons pels afectats de la Dana a Eivissa. Fran Castillo va fer el 1-0, però abans del descans, Gretzer va marcar en pròpia porta. Al segon temps, Ernesto va fer el definitiu 2-1. Tots els doblers es destinaran íntegrament a la Fundació Creu Roja. A la quarta jornada de la Champions, i pel que fa als equips espanyols, no va ser un bon vespre. Tan sols el Barça va poder rascar un punt després de l'empat a 3 al camp del Bruges. El Villarreal va perdre per 1-0 contra el Pafos i Newcastle 2, Atlètic Club de Bilbao 0. Per avui tenim Europa League, quan falti un quart per a les 7, Dinamo de Zagreb, Celta de Vigo, a les 9 del vespre, la Cartuja, Betis, Olímpic de Lió. I a la Conference, també a les 9 del vespre, l'Ex Poznan, Rayo Vallecano. En bàsquet, segons ha pogut saber IB3, Curro Segura és una de les prioritats del Palmer per ser el substitut de Marco Justo. El tècnic andalús, que va ascendir amb el Menorca Bàsquet a l'ACB el 2005, té una àmplia experiència a la primera FEB. El club mallorquí vol que l'entrenador debuti diumenge al derbi contra l'Èstia Menorca, que disputarà a les 12 a Son Moix, i pugui començar a revertir el mal inici de Lliga. 5 derrotes en els 5 partits de Lliga disputats fan que l'equip sigui coer. Recordant que Marco Justo ha deixat la banqueta per voluntat pròpia, i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la sortida de l'entrenador. El ja ets tècnic va parlar a IB3 Ràdio d'aquesta decisió. Sentim Marco Justo.
Cuando llegas a tomar una decisión de este tipo, pues evidentemente son diferentes circunstancias, situaciones, y me gustaría, por respeto a Vicenç, por respeto al club, por respeto al proyecto, creo que es lo mejor, por lo menos por mi parte, y creo que por la suya.
I acabam els esports en 12 punts. Pel que fa en ciclisme, Albert Torre, ja de casa, el menorquí es va proclamar fa 10 dies campió del Mundial de ciclisme en pista. Ahir vespre va ser rebut a l'aeroport de Sant Joan per famílies i amics. I en el món de l'handbol, el club Eivissa va quedar eliminat a la primera ronda de la Copa del Rei, després de perdre contra el Sant Pablo Burgos per 29-32.
Gràcies, Toni. Així hem arribat a les 7:41 minuts. Ara faim una petita pausa i tot d'una vos explicam la darrera hora del judici contra el fiscal general de l'Estat.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:42 minuts. L'exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, i qui fou la secretària de Política Institucional i assessora de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, neguen que la Fiscalia General els filtrés el correu electrònic que s'investiga. Es recordam el mail enviat per l'advocat de l'empresari, Alberto González Amador, en què proposava un pacte a canvi de que la també parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, reconegués haver comès dos delictes fiscals. Ho han dit a la tercera jornada del judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets.
Sánchez Acera ha explicat que els mitjans de comunicació li van fer arribar el document a través d'una captura de pantalla, una imatge que van reenviar a Lobato, qui ha dit que no la va utilitzar perquè ningú li aclariria l'origen de la informació, que era confidencial.
¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
Yo salgo el primero en toda España con ese documento. La gente va a decir, ¿pero usted dónde lo ha sacado? ¿No? Y entonces algunos medios y analistas podrían decir, pues puede venir de la Fiscalía.
I per la seva banda, tres periodistes han afirmat que van tenir accés al correu abans que el fiscal general. Un d'ells ha estat José Precedo, del diari.es, i s'ha negat a revelar la font.
No amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza.
I també ha declarat el periodista del Mundo, Esteban Urriztueta, que va publicar la notícia falsa de que era Fiscalia qui oferia un pacte a González Amador. Ara bé, manté que, atesa la informació que aleshores manejava, la publicació era correcta.
Los términos de ese correo son textualmente: podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Eso para nosotros es en toda regla un ofrecimiento, una propuesta, una invitación a llegar a un pacto. Hay que recalcar que es un correo independiente, no es una contestación inmediata.
El judici es reprendrá dimarts que ve, dia 11.
I el jutge Juan Carlos Peinado ha rebutjat arxivar la causa per 5 presumptes delictes contra Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, tal com demanava la defensa i la fiscalia, de manera que continua amb la investigació, incloent una nova investigada. Es tracta de l'actual secretària general de la presidència, Judith González Pedraz, que haurà de declarar el pròxim dia 12 de novembre. I el president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sol·licitat compareixer a la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes. Serà dimarts, dia 11, per explicar les actuacions que es duen a terme per la recuperació social i econòmica de les zones afectades per la riuada de fa un any. Els que han comparegut aquest dimecres a la Comissió del Congrés dels Diputats han estat, però, les associacions de les víctimes.
Han demanat un pacte d'estat per evitar més tragèdies com aquesta i que es triïn bé els càrrecs públics. Són el president de l'Associació de Damnificats de l'Horta Sud, Cristian Lesaec, i una de les famílies afectades, Elizabeth González.
Ponernos a trabajar todos juntos, independiente de partidos. Olvidémonos de nuestras siglas y pensemos en las personas a las que estemos representando.
Hay una responsabilidad que se debe asumir y no puede pasar por aforamientos, sino que debe ser juzgada como cualquier otro cargo público sin necesidad de elevarse al TSJ.
Tot això quan la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa sobre la gestió de la Dana de València, ha citat a declarar el portaveu del PP a les Corts, Juanfran Pérez Llorca, el propietari del restaurant El Ventorro, on Mazón va dinar el dia de les inundacions, i diversos membres de l'equip de l'expresident de la Generalitat. Mentre es duen a terme aquestes investigacions, continuen les negociacions entre PP i Vox per triar el successor de Carlos Mazón. Santiago Abascal assegura que el que importen són les polítiques que puguin consensuar i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol evitar eleccions a la Comunitat Valenciana.
Creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El conseller d'Educació i Universitats de les Balears, Antoni Vera, ha visitat aquest dimecres Menorca i s'ha pronunciat sobre l'ampliació de la seu universitària de la UIB.
De fet, fa 3 anys que el govern va adquirir un edifici annex a Can Salort, a l'Alló, pel qual va desemborsar 300.000 euros. És el conseller Vera.
És un projecte que no gestionen directament des de Conselleria d'Educació i Universitats a través de CIVISEC, sinó que ho gestiona Universitat de les Illes Balears. Una vegada la universitat tingui el projecte acabat i supervisat pels tècnics de la universitat, traurem a licitar el projecte i se suposa que dins del 2026 estarà acabat aquest projecte.
Precisament aquesta ampliació ha estat objecte ara de debat de la darrer ple municipal de l'OS. S'ha acordat per unanimitat exigir que es faci efectiva l'ampliació de les dependències després de 3 anys sense cap actuació. La proposta ha estat del grup de l'oposició Avançar Meló. La seva portaveu és Isa Allés.
Hem de tenir en compte que la seu universitària de l'O de cada dia creix més, de cada dia hi ha molts més estudiants que venen i aposten per estudiar a Menorca i, per tant, demanar aquesta ampliació i que realment després puguem veure que els governs i els balears es posen en marxa i té una partida pressupostària el més pres possible per fer-lo realitat.
Val a dir que la presència d'Antoni Vera a Menorca estava motivada per la visita després de les obres del Centre d'Educació Infantil i Primària Castell de Santa Àgueda de Ferreries, un projecte en el qual es guanyaran 2 aules gràcies a la reforma de l'antiga casa de Videll i en què s'ha redissenyat completament el pati per fer-lo més inclusiu.
I les famílies que duen els fills a l'escoleta de 0 a 3 anys de Valldemossa es manifestaran dilluns a les 5 de l'hora baixa davant l'Ajuntament perquè no es deixin els infants sense escola. Segons els pares i mares, l'empresa deixarà de donar el servei perquè el consistori no paga.
És que l'amenaça és molt, molt seriosa, perquè tu pensa que l'única resposta que hem tingut fins ara és és que no hi ha enteniment, és que no hi ha bona voluntat, és que tot són aquestes paraules.
A la manifestació de dilluns, que anirà de l'escola a l'Ajuntament, aquesta serà la reivindicació, segons Lucía Margallo, una mare del centre.
Es inaceptable que si la empresa que está llevando la gestión quiere dejar la gestión de este servicio, que han mandado un escrito como que el día 19 de noviembre Omnio ya no gestiona la escoleta y el ayuntamiento no quiere hacerlo municipal, entonces ahí hay un vacío que se supone que si eso pasa se cierra. Entonces que el ayuntamiento, que son como ahora los que tienen en su mano los pagos de las facturas y las nóminas pendientes, que pongan solución a que eso no pase.
Tot això quan Funció Pública ha convocat els sindicats a la mesa de l'empleat públic per dilluns que ve per abordar el pacte de millores econòmiques i laborals per als més de 50.000 treballadors públics de la comunitat. La reunió arriba després que l'Estell, UGT, Comissions Obreres i el CESIF demanaren a l'executiu la reactivació de l'acord, que entre els punts negociats inclou l'increment del complement de residència. Carme Moreno.
Els sindicats volen que s'elabori un calendari per fixar el cobrament de la carrera professional per als més de 5.200 treballadors del sector públic i instrumentar la part d'altres demandes. La directora general de Funció Pública, Violeta Rodríguez, s'ha mostrat satisfeta amb el compliment de l'acord i ha assegurat que el pacte es complirà.
S'ha fet molta feina en quant a tema de carrera professional i un establiment de distints complements i jo crec que està molt positiu. És normal que la reivindicació sigui que s'accelerin aquests terminis, però hi ha tota la voluntat de complir-ho i sense les passes adequades perquè sigui així el més aviat possible.
Entre les millores que s'han pactat hi ha l'increment del complement de residència a partir de l'any 2026 i l'execució de la sentència per recuperar les retallades del 2,9% dels anys 2020 i 2021 que el govern de Francina Armengol no va executar. Els treballadors públics ja han recuperat part dels doblers que deixaren d'ingressar durant aquell temps. Per posar un exemple, en el cas d'educació, la conselleria ja ha desemborsat més de 17 milions d'euros en concepte de nòmina pels més de 19.200 de l'escola pública.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Falten 8 minuts per les 8 del matí. Ara parlam d'habitatge perquè una nova entitat financera s'ha sumat al projecte Nova Hipoteca Jove del Govern. Abanca ha signat aquest dimecres el conveni de col·laboració amb l'executiu i amb aquesta incorporació ja són 4 les entitats que formen part del programa. Cerca beneficiar especialment joves de fins a 40 anys en garanties de fins al 20% del valor de l'habitatge per poder arribar a cobrir el 100% de la hipoteca.
També reben fins al 20% de les famílies nombroses, les monoparentals, les persones amb discapacitat i els qui tinguin persones amb algun tipus de discapacitat al seu càrrec. Fins al moment, a través d'aquest programa, l'IBAVI ha aprovat 638 garanties, més d'un centenar en 7 mesos. Són el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, i el director general general de Banca, Juan Luis Vargas.
Está resultando todo un éxito. Se nos confirma además que en cuanto a morosidad es un producto de morosidad cero. O sea, el resultado no puede ser mejor. Y de hecho, además tenemos que destacar que desde hace 7 meses que se presentó este nuevo producto de la nueva hipoteca Jova, se ha producido un aumento de más del 27% en cuanto a las nuevas garantías.
Creo que está haciendo una labor importantísima en sobre todo lo que es el tema de la vivienda joven, que es lo que más necesitamos. Es una comunidad pionera en ese sentido y nosotros como Banco Nacional lo que queremos es estar aquí alrededor de la gente de Mallorca.
A més de banca, participen a la hipoteca jove CaixaBank, Caixa Colònia i Cajamar Caixa Rural. Per poder accedir a aquest programa s'ha d'acreditar una residència d'un mínim de 5 anys, que l'habitatge es destini a domicili habitual i que aquests no siguin propietaris de cap altre habitatge.
Menorca posarà en marxa abans de finals d'any una nova oficina de servei d'acompanyament en matèria precisament d'habitatge.
Així és, una proposta que s'ha presentat a la mesa insular pel dret a l'habitatge i a la ciutat, en què han participat una trentena d'organismes també de col·lectius. El servei s'oferirà des de l'oficina de l'IBAVI i proporcionarà assessorament gratuït a tota la ciutadania en qualsevol tràmit relacionat amb l'habitatge, com els contractes de lloguer, compra-venda d'immobles i també altres consultes socials i jurídiques. És Núria Torrent, consellera d'Habitatge de Menorca.
Persones que vulguin anar a fer una compra-venda, tinguin dubtes d'un contacte d'hipoteca amb el banc, persones que tenen un lloguer i no saben, bueno, si el contracte està bé, vull dir, qualsevol dubte de tant de persones propietàries, inquilins, possibles compradors, possibles venedors, la nostra idea és poder assessorar en tots els dubtes que hi hagi.
Per cert, que el Consell de Ministres ha enviat 20 milions d'euros a les Balears per millorar la gestió del cicle de l'aigua. Es reformaran 3 depuradores i es renovaran infraestructures hídriques.
A través del Reial Decret es finançaran els projectes de reforma de les estacions de depuració d'aigües residuals de Campos, de Muro Camp i Cafort, a Mallorca, i des Mercadal, a Menorca, en aquest cas. Els dobbers també aniran a la renovació i a l'adequació de les infraestructures de Sa Marineta, a Mallorca, i el subministrament d'instal·lació d'un sistema de suport del bomber central de l'EDAR a Sa Coma eivissanca.
I el Cercle d'Economia de Menorca considera necessari mancomunar el servei d'abastament d'aigua per poder tenir una visió insular d'aquest recurs i impedir que s'apliquin polítiques divergents segons el municipi. Miquel Àngel Casasnovas és el president del Cercle.
Així com hi ha una visió insular, per exemple, de la gestió de residus, hi hauria de ser també sobre l'aigua, perquè els aqüífers no en tenen de termes municipals. Si cada ajuntament fa una gestió per separat, molt sembla que això és poc eficient.
També aposta per unificar tarifes i construir plantes desaladores.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I cada nit que junts passàvem, cicatrices me dejaban. Un llacet mort a sa cara i una katana t'acabava. I sa neu que t'agradava.
Escoltau Katana, de Maria Hein, que és la guanyadora del millor disc de pop cançó dels Premis Enderroc de la Música Balear d'enguany. També va rebre el premi a la millor artista per part del públic i de la crítica.
El meu disc és tot van canviant, crec que també en el final vaig començar molt jove i la meva música ha anat canviant, igual que la meva imatge, i suposo que en tots els anys també anirà canviant, no?, un poquet. O sigui, crec que també forma part d'un procés artístic i d'autoconeixement.
Amb ella, Fades i Anna Ferrer varen ser les grans protagonistes de la gala d'ahir dels Premis Enderroc celebrada al Teatre Principal de Palma.
El compositor i pianista bunyolí Miquel Brunet va obrir aquesta ballada amb una emotiva interpretació de Si dius gas, una adaptació orquestral de 2 fragments que pertanyen en el disc, que també va rebre un premi, de Manco 36 al quadrat Revisions de la Palestina, que va ser considerat millor disc de clàssica de l'any pel jurat professional.
I avui que som molt de músics aquí i que mos agrada fer dits i músiques per a la vida i la festa, hem d'entendre que si no hi ha vida no hi pot haver festa. Així que no sé què penseu, jo m'estim més fer un disc de denúncia que un minut de silenci.
Una gala que va ser especialment reivindicativa en aquest sentit per Palestina, però també per la cultura. De fet, la crítica també va reconèixer Precipitacions de Saïm com a millor disc de l'any, mentre que del pop-rock va ser per Encara és un misteri de negre i paranòstic d'Anna Ferrer pel que fa a folk. Marasmes va ser el trofeu, se'n va dur el trofeu al treball de rock Fel. Ben diferent sona el pop urbà balear català de Fades i el seu Metàl·lics i també Go Cactus, que són millor disc en llengua no catalana.
Tot d'una teníem aquesta intenció de dur referents de fora que nosaltres teníem i que, jo que sé, un jove de Son Oliva, que no és el cerqui referent d'Austràlia, sinó que el cerqui en el seu barri, no? Aquesta no pot ser intenció.
Jo crec que si, si Fades pot ser grades, perquè realment Fades és com un projecte interseccional, no? On no només reivindicant la catalanitat, sinó que també reivindicant el col·lectiu.
El primer és públic, perquè si no li agrada a la gent difícilment arribarà enlloc. Però sí, que qualcú que se dediquen a això professionalment també doni un reconeixement, és increïble.
Les veus dels joves de Fades i de Go Cactus emocionats també es mostraren els a l'Anaire, que han aconseguit alçar-se com a millor disc revelació per fer com si tot fos no res. Mentre que el jazz va ser per Marco Mesquida i Chicuelo. Premis a la trajectòria també per Pere Estelric, amic d'aquesta casa de divulgació de música Capella, i el d'honor per Antònia Font, és Joan Miquel Oliver.
Això de que els premis han de ser per joves i tal, nosaltres quan tenen joves no ens van donar cap premi. I la gent gran, que ja ens sentim un poc desplaçats, crec que tenim més necessitat que els joves de que ens donin premis, o sigui que benvingut.
Per tant, ja ho sabeu els que voteu. La gala es va poder seguir en tot cas en directe per streaming i dissabte la podreu tornar a escoltar a Ivetres Ràdio a les 11 del vespre.